Es la una.
Serveis informatius al Prat Ràdio.
Bona tarda. El fabricant de motos elèctriques Silence ocuparà la planta de Zona Franca de Nissan i contractarà la plantilla que es va acollir al pla de reindustrialització. Així ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, al ple del Parlament. Segons ha pogut saber el Prat Ràdio, l'acord entre la barcelonina Silence i la taula de reindustrialització s'ha tancat a les dues de la matinada i suposa una passa de gegant en la recuperació de l'activitat econòmica a les antigues plantes de Nissan, tancades el passat 31 de desembre. De seguida ho ampliem, però abans repassem la resta de titulars aquest dimecres 11 de maig. Aquest dimarts, representants de la plantilla de treballadors de la CELSA han arribat a un preacord amb l'empresa per incorporar millores salarials en el nou conveni que s'ha de signar. Aquesta entesa, produïda en la reunió celebrada aquest dimarts, ha servit per desconvocar la vaga prevista per avui. La Seguretat ha centrat la darrera edició del Parla amb l'alcalde que s'ha celebrat a l'equipament cívic Delta. El veïnat de Sant Cosme ha denunciat l'incivisme que es viu al barri, així com l'ocupació dels baixos des de diversos locals. Una veïna del carrer Ballestera número 14 ha resultat ferida greu després d'un incendi a un pis. Els fets s'han succeït a última hora de la tarda aquest dimarts, en concret a l'immoble de la tercera planta que ha quedat totalment calcinat. Als esports, diumenge s'acaba la Lliga, tots els grups de segona federació amb un final d'infart per definir les posicions de descens, play-out i salvació i amb l'Associació Esportiva Prat immersa en aquesta lluita. I pel que fa al temps, demà s'esperen intervals de núvols alts al matí i a la tarda núvols alts que taparan el sol. A la nit se succeiran els núvols i les clarianes. Tindrem una lleugera baixada de les temperatures que oscil·laran entre els 17 i 22 graus de màxima. Comencem el control tècnic amb Valèria Incapié i qui us parla avui, Jonathan Marín. El fabricant de motos elèctriques Silence ocuparà la planta de la Zona Franca de Nissan i contractarà la plantilla que es va acollir al pla de reindustrialització. Així ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, al ple del Parlament.
És un acord que s'ha arribat aquesta nit i que agraeixo la feina feta pel Departament d'Empresa i Treball, evidentment i molt especialment per la representació dels treballadors i treballadores i pel conjunt d'actors que han participat de la taula de reindustrialització.
L'acord permet la contractació de bona part dels treballadors i treballadores que van quedar sense feina amb el tancament de Nissan, que blinda la seva ocupació pels propers anys i això, com deia, permet desbloquejar una part de la reindustrialització.
Segons s'ha pogut saber al Prat Ràdio, l'acord entre la barcelonina Silence i la taula de reindustrialització s'ha tancat a les dues de la matinada i suposa una passa de gegant en la recuperació de l'activitat econòmica a les antigues plantes de Nissan, tancades el passat 31 de desembre. El que no se sap és quan dels 1.400 treballadors i treballadores contractarà. A més, la plantilla s'haurà de formar a través del Servei Català d'Ocupació, tal com s'hi va comprometre la Generalitat. La plantilla ha rebut amb esperança la notícia, però de moment es manté la mobilització convocada per aquest migdia a Barcelona per reclamar la celeritat i concreció en tot el procés de reindustrialització. Escoltem el secretari general de Comissions Obreres a Nissan, Miguel Ángel Boiza, que en declaracions a la xarxa assegura que s'ha hagut de negociar molt dur per evitar rebaixes en les condicions laborals de la plantilla que s'ha acollit al pla de reindustrialització.
Parecía que la clave para que Sales pudiera venir era el que las condiciones de los trabajadores se rebajaran. Y evidentemente ahí ya nos clavamos y dijimos que esto no era un convenio y que no se trataba de rebajar condiciones de los trabajadores, se trataba de que Silent tenía una serie de ventajas por venir, como un terreno, como unas naves construidas, como unos activos de Nissan a su disposición y que por la contrapartida pues tenía que, como una reindustrialización que es esto, contratar trabajadores de Nissan en unas condiciones que ya estaban pactadas. Y al final, a las 2 de la mañana, pues pudimos llegar a un principio de acuerdo donde se entendió nuestra postura y donde se aceptaba lo que estábamos solicitando.
Recordem que encara falta per concretar la part més gran, la que ha d'ocupar la planta de Montcada i una part de la zona franca. Un projecte que, de moment, apunta que serà pel hub d'electromobilitat, altrament dit, de descarbonització, que formen dues empreses catalanes i una nord-americana. Per a que aquest projecte es materialitzi, cal que Nissan cedeixi les patents de les seves furgonetes NV200 i pick-up Navara, un extrem que des dels sindicats creuen que és pràcticament assegurat.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Representants de la plantilla de Celsa al Prat han arribat a un preacord amb l'empresa per incorporar millores salarials en el nou conveni que s'ha de signar. Aquesta entesa, produïda en la reunió celebrada aquest dimarts, també ha servit per desconvocar la vaga prevista per avui. Ara aquest preacord serà sotmès a votació a l'assemblea que s'organitzarà amb els treballadors i treballadores de Celsa a la ciutat. Paral·lelament, en aquesta trobada es valorarà seguir amb els dies previstos de vaga del 18 i 25 de maig que encara es mantenen. Escoltem a la presidenta del comitè, Maria Gata.
Ayer hubo una reunión que llegó a un preacuerdo y entonces, pues a partir de ahí, ahora habrá una asamblea, se le comunicará al personal y el personal será el que decida si seguimos con ese preacuerdo que nos ha presentado la empresa o seguimos para adelante con la huelga, porque hay dos días más pendientes de huelga.
Cal destacar que en aquesta reunió no es va tractar l'aplicació d'un increment pendent del 2020 d'un 0,55%. Recordem que l'empresa Celsa compta aproximadament amb 160 treballadors i treballadores que s'encarreguen de la neteja dels edificis municipals, així com escoles i les llars d'infants públiques, els equipaments cívics i culturals i els complexos esportius Sagnier i Estruc.
Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
La seguretat ha centrat la darrera edició del Parla amb l'alcalde que s'ha celebrat a l'equipament cívic Delta. El veïnat de Sant Cosme ha denunciat l'incivisme que es viu al barri, així com l'ocupació dels baixos de diversos locals. Per tot plegat, ha reclamat més mesures per garantir la convivència.
Tengo grabaciones de chavales a las 3 de la mañana y llamando a la policía local diciéndole, mire, está sucediendo esto, la policía local sale, da la vuelta, mira, se vuelve a su local... Y nos dicen que es que no hay efectivos suficientes.
Si la música está a las 3 de la mañana, mira, el otro día, ayer o antes de ayer, yo veo los partes de policía, todo lo que pasa, ¿no? Con los datos anónimos, pero veo las zonas y veo todo lo que pasa. Aquí vinieron 3 veces a bajar la música del Frankfurt. 3 veces. Porque habían llamado 3 veces. Otras veces es que se dice que se llama, pero no se llama.
¿Qué solución nos puede dar para volver a tener un barrio del que estamos orgullosos, que llevamos muchos años luchando y que queremos vivir tranquilos? ¿Se podría poner una cámara?
Pues es primicia, o sea, se está trabajando en el tema de las cámaras.
Ojalá que sí.
Relacionat amb aquesta qüestió, també critiquen els problemes amb què es troben amb el servei de correos i altres empreses de paqueteria.
Tema de correos mismo, no estamos hablando de, vamos a decir que Segur o GLS o no sé qué, dice que es una zona peligrosa.
GLS no viene.
Vale, estamos hablando de correos. Yo he llegado a coger mis cartas de traerme los vecinos porque conocen mi nombre de otro bloque. A mi bar, dices, he hecho quejas.
Correo cero.
Al respecte d'això, l'alcalde s'ha compromès a reunir-se amb Correos per garantir el servei a Sant Cosme. També Mijoler ha estat crític amb el tancament d'oficines bancàries, un problema que és extensiu a tot el municipi.
Yo cuando me he sentado con la gente de la casa y me dicen que no, es que nosotros hacemos mucha labor social y muchos requeridos, sí, mucha labor social, pero la primera labor social es tener las oficinas abiertas, porque las oficinas generan, aquellos que hablamos, generan también comunidad.
D'altres queixes que ha fet arribar el veïnat a l'alcalde tenen a veure amb els serveis socioeducatius. En aquest sentit, s'ha demanat més recursos pels centres escolars del Prat.
Jo amb el projecte del Pepa, els meus nens són Pepa, i jo aquest any pensava, no sé què faré, i ells em deien, no volem sortir del Pepa. I és un projecte, i són uns professionals, i però hi ha conflictes i no hi ha solucions. I no es treballen bé els conflictes aquests. Falta ajuda, falta molta intervenció socioeducativa.
Estem fent inversions nosaltres, l'Ajuntament, perquè la Generalitat no les fa.
Sí.
I les hem de fer i esperar després cobrar-les, si tenim sort, al 50%. I si no, quan ens vulguin pagar, ja ens paguen. Clar, d'acord, però hem de compartir responsabilitats i hem de compartir que hi ha famílies que no s'impliquen, que hi ha
els que
faria aquest senyor. I hem de compartir també, moltes vegades també, no desanimar l'equip docent.
Alhora, s'ha reclamat més espais pel lleure del jovent del barri. Mijoler confia que a mitjà termini la Generalitat cedeixi precisament l'equipament cívic Delta perquè passi a dependre directament de l'Ajuntament.
Una de les qüestions que estic esperant i que fa dos anys que tenia l'acord i la promesa de la Generalitat que anaven a fer és la cessió d'aquest centre cívic.
Que aquest centre cívic
estigui gestionat per l'Ajuntament com la resta de centres.
Exacte, necessitem.
I no un bolet aquí aïllat que està d'esquenes a la comunitat. És veritat que Ribera Baixa és un centre també de referència pel barri, perquè per proximitat i per tot, però és veritat que tenim aquí una oportunitat de fer un treball comunitari, un treball cultural en aquest centre que no es fa.
I darrere els nens, perquè és això, els meus nens que estudien a Sant Jordi. L'oci és a Sant Jordi, tot és a Sant Jordi.
També hi ha hagut queixes per l'alta presència de rates i coloms, qüestions amb les quals l'Ajuntament està treballant. La sessió ha acabat amb el consens per part de veïnat i alcalde de generar xarxa i continuar abordant les problemàtiques que presenta el barri.
Altres apunts.
Una veïna del carrer Ballestera número 14 ha resultat ferida greu després d'un incendi a un pis. Els fets han succeït a última hora de la tarda d'aquest dimarts, en concret a un immoble de la tercera planta que ha quedat totalment calcinat. Segons confirmen fonts oficials, dins del pis hi havia la dona de 65 anys que ha estat rescatada per un veí del bloc que ha aconseguit entrar per una finestra i treure la dona pel balcó. Després de rebre una primera atenció a les portes del bloc per part dels serveis d'emergència, ha estat traslladada al Vall d'Hebron, centre hospitalari de referència per atendre les cremades. Per seguretat, el veïnat del bloc afectat i els dos colindants han hagut de ser desallotjats. En aquest sentit, Bombers ha confirmat que no hi ha cap afectació en cap altre habitatge. Ara s'investiguen les causes de l'incendi. En el dispositiu hi han participat nombroses dotacions de bombers, Mossos d'Esquadra, policia local i serveis d'emergències. Els aparcaments municipals subterranis del Prat estan complets. De fet, actualment només queden lliure 8 places de les 1.802 existents, concretament al Parc Marina, a Verge de Montserrat entre Frederic Soler i Carretera de la Marina. Ben aviat, però, aquestes places també s'ocuparan, ja que l'empresa municipal d'habitatge i aparcament, Prat Espais, està rebent sol·licituds per jugar-les. Actualment, el Prat compta amb 7 aparcaments municipals soterrats: Remolar, Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa, Cèntric, Plaça Blanes, Plaça Catalunya, Montserrat i Marina. En total, aquests pàrquings sumen 1.720 places per a cotxes i 82 per a motos. De fet, d'aquestes darreres no en queda cap lliure. A banda, existeix un aparcament municipal en superfície per a camions al polígon Pretenc amb 186 places, que també està totalment complet. Fem una petita pausa i tornem amb més notícies.
Pues hem fet tot d'activitats al carrer, nosaltres hem fet la fira de gangues.
La gent pues, vingui més en aquest carrer, disfrutin més del casc antic de la zona, hi ha moltes opcions.
Bueno, pues cada parada tiene su producto de que vende cada día diariamente en su, digamos, su parada. Y entonces pues hace la tapa de su producto.
Nosaltres aquí al Prat és un poble que les activitats de carrer i les activitats així col·lectives tenen sempre molt bona resposta.
Pues a la gente le gusta y hay buen ambiente, buen ambiente.
El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
¿Necesitas cambiar de coche? ¡Tenemos la fórmula! ¿Necesitas pasar por el taller de mecánica, pintura o plancha? ¡Tenemos la fórmula! ¿Tu coche necesita una limpieza? ¡Tenemos la fórmula! ¡En Fórmula Pro! Todos los servicios en Fórmula Pro. Arranca y ven a vernos a Avinguda Josep Anselm Clavé, 1719, El Prat de Llobregat.
És el moment de revisar la salut del teu somriure. Gaudeix d'un 25% de descompte en estètica dental a instituts odontològics. Activa el blanc de les teves dents amb els nostres emblanquiments. Alinea-les amb ortodòncia invisible i iguala el color i forma del teu somriure amb facetes. Demana cita a ioa.es o al 900 131 002.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
After Express recupera l'essència del so trans i progressiv. Els clàssics i no tan clàssics que ja no punxen els DJs estrella els segueixes tenint al Prat Ràdio. After Express, amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
Ja han passat 5 anys i al cubo de Rubik el meu papa continua posant èxits i no tan èxits al 80. El cubo de Rubik. Tots els dimecres de 8 a 9 del vespre amb el Jonathan Zuriaga, al Prat Ràdio. Papa, agafem el DeLorean?
Serveis informatius. Al Prat Ràdio.
Continua en marxa la campanya de la declaració de la renda 2021-2022. Des de la setmana passada ja es pot presentar de manera telefònica. També es pot presentar per internet i per fer-ho cal visitar la pàgina de l'Agència Tributària i tenir a mà el certificat o el DNI electrònic, l'anomenada clau PIN o el número de referència. Aquest tràmit és obligatori per a tothom qui ha cobrat a partir de 22.000 euros amb un pagador o 14.000 amb més d'un si s'han superat els 1.500 euros o si s'ha cobrat l'atur. Enguany, com a novetat, també han de declarar les persones que han cobrat l'ingrés mínim vital, així com els i les treballadores de la llar. El gerent de la Susseria Carniago, Roberto Carniago, detalla tots els casos en què és obligatori fer la declaració de la renda.
La gent que ha cobrat l'ingrés mínim vital, aquests estan obligats a declarar tots. També ho estan els empleats de la llar, perquè obtenen ingressos sense retenció. Això en quant a rendiments del treball. Després ja per activitats econòmiques, tots aquells que tenen una activitat i han facturat més de 1.000 euros durant l'any han de declarar, obligatòriament. Els que tenen lloguers, tant de pisos com de lloguers. Aquí recalco el tema de vivendes, que té una reducció important del 60%, però aquesta reducció només la tenen si fan la declaració voluntàriament. I després, el fet de tenir una pèrdua patrimonial, si no arriba a 500 euros, aquesta pèrdua li obliga a fer la declaració de renda.
En el cas dels ERTOs, es considera que s'ha cobrat de dos pagadors. En aquest sentit, a l'hora de fer la declaració, també cal tenir en compte que algunes persones han de fer una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts, perquè l'any 2020 van cobrar de més per un error del sistema.
Com han estat en ERTO, han cobrat d'un segon pagador, que en aquest cas és el SOC, el CEPE, amb la qual cosa, si han cobrat més de 1.500 euros de l'ERTO i amb els rendiments del treball sumat superen els 14.000, estan obligats a declarar. Però, a més, hem de tenir en compte que l'any 2020 van haver moltes errades amb els ERTOs, perquè el CP, bueno, a part de que va tenir un problema informàtic greu, la informació que hi havia era complicada i van haver empleats que van cobrar de més durant el 2020. Llavors, quan es va fer la declaració de l'any passat, van declarar el que havien cobrat. I durant el 22 inclús, alguns estan reclamant ara, han hagut de tornar aquests diners de més que van cobrar.
També s'han de declarar totes les subvencions com a guany patrimonial, així com els ajuts autònoms com a rendiments del treball.
Tot això s'ha de declarar com a guany patrimonial. I bueno, el tipus que es paga és entre un 19% i bueno, 19, 21, 23, però en els imposts aquests és un 19%. Després també s'ha de tenir en compte aquest any, no és novetat tampoc, però és una cosa de les que afectarà, tots els ajuts que hi han hagut a autònoms. Tot això s'ha de declarar. Els ajuts que donava la Generalitat, en principi, són com a major rendiment de l'activitat. I després hi havia el cese d'activitat d'autònoms, també per aquella gent que va tenir tancat durant uns mesos i tal, i cobraven de la mútua una quantitat.
Pel que fa a les deduccions, a Catalunya hi ha una reducció en el lloguer de fins a 300 euros en alguns casos i, com a novetat, també del 20 o el 60% per inversions en eficiència energètica. També hi ha una reducció de 100 euros per fill en alguns casos de maternitat en ERTO.
Hi ha una reducció per la gent que paga un lloguer. Bueno, hi ha uns requisits, eh? Tenir menys de 32 anys o haver estat aturat durant més de 183 dies, etc., que pot tenir una reducció de 300 euros per pagar el lloguer a Catalunya. I com a novetat d'aquest any hi ha el tema d'inversió en eficiència energètica en vivendes. Bueno, els que hagin fet alguna obra, alguna millora o plaques solars, etc., tot això té una reducció des d'un 20% fins a un 60%, depenent de l'estalvi energètic que aconsegueix amb les obres aquestes. I una altra cosa a tenir en compte de les deduccions és el tema de maternitat, quan han estat d'ERTO, per exemple, que ho tinguin en compte, perquè hi ha una deducció de 100 euros per fill durant cada mes, però per tenir dret a això has d'estar ocupat.
D'altra banda, enguany aquesta campanya porta novetats que afecten especialment les rendes més altes. A les persones que guanyin més de 300.000 euros anuals se'ls pujarà l'IRPF un 2%, el que suposa fins al 47%. A més, aquelles persones que tinguin beneficis pels estalvis superiors a 200.000 euros també hauran de tributar un 3% addicional. També canvien les desgravacions als plans de pensions privats individuals a un total de 2.000 euros d'aportació màxima. L'agència tributària també preveu deduccions per als propietaris d'un pis o als llogaters que hagin fet obres per reduir la demanda de calefacció i refrigeració i eximeix els afectats pel volcà de la Palma de tributar per les ajudes rebudes. Per fer-ho presencialment caldrà esperar fins a l'1 de juny. El termini màxim per fer la declaració és el 30 de juny. En el cas de les persones que hagin d'ingressar o prefereixin domiciliar el pagament, caldrà fer-ho com a màxim 3 dies abans, el 27.
Agenda.
Repassem l'agenda d'actes d'aquesta tarda a la ciutat. Dins del cicle Prat Famílies, avui es faran dues trobades d'orientació en la transició educativa a partir de 6:15 de la tarda. Una d'elles tindrà lloc a l'escola Bressol La Blaveta a càrrec de Patricia Efes, psicòloga clínica i psicoanalista del Centre de Desenvolupament Infantil del Prat. Aquesta girarà entorn dels mites i les realitats de la criança amb la finalitat de resoldre els dubtes que poden sorgir amb els infants entre 0 i 3 anys. Efes ha assenyalat que un dels principals problemes és la pressió per aconseguir l'excel·lència en aquest procés educatiu per part dels pares i mares i que és contraproduent. Per aquest motiu, la xerrada vol dissuadir aquesta càrrega.
El objetivo de estos encuentros será precisamente tratar de disolver la presión que ejercen todos los mitos que hay sobre la crianza que recaen sobre los padres. Es decir, hoy en día lo que era lo natural antes ha dejado de serlo y ha dado paso a una vida muy protocolaria, es decir, los famosos protocolos, qué hay que hacer, qué se debe hacer, y esto produce una presión muy angustiante.
La inscripció per a aquesta activitat és gratuïta i s'ha de realitzar a la mateixa escola Bressol. També, a 6:15, a l'escola del Parc es farà una sessió d'orientació a les famílies amb infants de 0 a 6 anys. La trobada comptarà amb la participació d'una família que ja ha passat aquest procés, dues mestres d'infantil a l'escola del Parc i Càtia Velar, psicòloga experta en educació emocional que donarà eines per acompanyar en aquesta transició. Velar ha assenyalat algun dels punts a tenir en compte durant aquesta etapa i que es tractaran en aquesta sessió, com per exemple la comunicació entre l'escola i la família.
No? Intentar connectar amb l'emoció de la calma i entendre com a famílies, no? I entendre que els canvis són naturals a la vida, no? I que les transicions educatives és algo que anirem fent evolutivament als infants i entendre sobretot, no? Abans, doncs, aquest primer, unes coses més a nivell metodològic, no? Aquest primer contacte amb la nova escola amb la que aniran, entendre bé quins processos segueix l'escola d'acollida dels nous infants. I hi ha una cosa molt important, no? La comunicació entre l'escola i la família, que és base.
Per poder assistir, cal fer la inscripció a través del web alprat.cat/educació. D'altra banda, a la sala d'actes del Cèntric, a les 7 de la tarda tindrà lloc una xerrada al voltant de l'òpera a càrrec de Miquel Àngel Martínez, professor superior de música en especialitat de percussió. Martínez és màster en música com art interdisciplinària per a la Universitat de Barcelona i a l'actualitat cursa estudis de doctorat en musicologia a la Universitat de La Rioja. A més, des de 1999 col·labora amb orquestres com la del Liceu, OBC, Sinfònica de Galícia, entre d'altres. L'escoltem.
La Yolanda, el que pretenem és una mica això, donar pistes, donar claus per saber triar quina és la porta que li convé a cadascú per introduir-se en aquest món, no? L'òpera és un espectacle que ja compta gairebé amb 4 segles, no?, d'història, però sí que és cert que és important saber quina és la porta que hem d'entrar. Per exemple, si tu tens, no sé, un caràcter, t'agrada molt la història germànica o t'agraden les històries èpiques, doncs potser Wagner seria un bon compositor per començar. En canvi, si t'agrada la comèdia o t'agrada el teatre, diguem, més tradicional, el teatre de text, doncs una comèdia, com per exemple el Don Pasquale, que podrem veure aquest divendres a l'Auditori del Cèntric, seria molt bona opció.
Aquesta activitat està emmarcada en el cicle Viu l'Òpera i l'entrada és gratuïta amb l'aforament limitat, però no és necessària inscripció prèvia.
El temps.
Demà s'esperen intervals de núvols alts al matí i a la tarda núvols alts que taparan el sol. A la nit se succeiran els núvols i les clarianes. Tindrem una lleugera baixada de les temperatures que oscilaran entre els 17 graus de mínima i 22 de màxima. I fins aquí l'informatiu migdia d'avui dimecres 11 de maig. Tot seguit us deixem amb els esports de la mà de Míriam Roures. La informació local torna avui amb el butlletí de les 5.
After Express recupera l'essència del so trans i progressive. Els clàssics i no tan clàssics que ja no punxen els DJs estrella els segueixes tenint al Prat Ràdio. After Express, amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
Ja han passat 5 anys i al cubo de Rubik el meu papa continua posant èxits i no tan èxits al 80. El cubo de Rubik. Tots els dimecres de 8 a 9 del vespre amb el Jonathan Zuriaga, al Prat Ràdio. Papa, agafem el DeLorean?
T'agrada la bona música? Doncs tots els divendres a 11:15 de la nit la pots escoltar a Roots Blues Radio, el millor programa de blues.
Cada sábado en el Prat Radio de 2 a 4 del mediodía llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 de mediodía en el Prat Radio.
Dimensión Divertida 91.6 todos los sábados con Juan López.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo, todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 11:15, aquí, al Prat Ràdio.
Existe un lugar mágico, un mundo paralelo al nuestro que se esconde. Mundo Imaginario, todos los domingos de 8 a 10 de la noche. No se lo pierda.